Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Fent passos per canviar el model de mobilitat dins la trama urbana. Un dels instruments per aconseguir-ho, a banda de peatonalitzar alguns carrers, és el pla director de la bicicleta, que pretén fomentar l'ús d'aquest mitjà de transport a la ciutat. Entre les accions concretes que s'hi inclouen, hi ha l'habilitació de nous carrils bici o d'aparcaments segurs a totes les estacions de ferrocarrils, tret de la del passeig. L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, s'hi ha referit avui.
Ens dota d'un instrument que fa que aquest canvi que volem doncs, pugui ser realitat molt més ràpidament. Aquest és un repte bàsic de ciutat, el canvi de paradigma en la mobilitat i la consecució de tots aquests objectius. Disposar d'un pla director amb un calendari, amb un pressupost, fa que això pugui ser possible en el menor temps possible.
El pla director de la bicicleta en vigència fins al 2025 s'ha de debatre demà al ple municipal del mes de gener. Així encetem el Notícies Migdia d'aquest dimecres 30 de gener.
Titulars.
Les entitats veïnals reivindiquen la seva vigència 50 anys després del seu naixement. Manuel Navas és president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell.
El movimiento vecinal en absoluto está acabado, como dicen alguna gente, que nosotros no servimos para nada. No es cierto. Y no es cierto porque no estamos viviendo en la ciudad fantástica, estamos viviendo en una ciudad con problemas. Y mientras hayan problemas, el movimiento vecinal será necesario para abordarlo. Porque guste o no guste, el movimiento vecinal, las asociaciones de vecinos, somos la única movimiento, la única organización que tenemos presencia en todos los barrios de Sabadell. La única,
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. La FAB confia que el 50è aniversari del moviment veïnal sigui un punt d'inflexió per rellançar la lluita i aconseguir les millores que en aquests moments necessita la ciutat.
El 3 d'abril es compleixen 40 anys de les primeres eleccions municipals democràtiques després del franquisme. Amb motiu de l'efemèride, Sabadell inaugura aquest vespre una exposició que relata com va ser aquell procés.
Abans que s'obri la mostra, l'historiador sabadellenc Martí Marín oferirà una xerrada per explicar el context d'uns comicis que van donar la victòria a l'alcaldable del PSUC, Antoni Ferrés. El doctor en Història Contemporània ha apuntat al magazín Al Matí les claus de la victòria.
Poques vegades hi ha hagut una comunió tan gran entre el conjunt de la societat sabadellenca i el que acaba realitzant l'Ajuntament. I això és el que explica l'èxit i la continuïtat. I el pas de la majoria simple a la majoria absoluta i al final amb 20 anys que a més s'acaben identificant amb una persona, cosa que està molt bé perquè Antoni Ferrer realment va ser una cosa excepcional, però potser és una mica injust amb tots els altres.
L'exposició es pot visitar des d'avui a la planta baixa del Casal Pere IV.
A partir de les 2, el programa Hotel Suís, l'última hora del mercat de fitxatges.
Demà a les 6 de la tarda es tanca la finestra hivernal i el centre d'esports aprofita les últimes hores del mercat per accelerar algunes de les negociacions que té en marxa. L'equip en paral·lel ha tornat avui als entrenaments. D'aquí a pocs minuts escoltarem els migcampistes Adri Cuevas i Pedro Capó.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir la pàgina de serveis. Previsió meteorològica que ens acosta la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. El vent encara es deixa notar en alguns sectors del Camp de Tarragona, sobretot, per exemple, a Mont-roig del Camp encara tenim ratxes de 80 km per hora, o bé també en punts de la Conca de Barberà o fins i tot de l'Anoia amb ratxes de 45-50 km per hora, com també en punts del Pirineu, especialment cap a les cotes més altes. Tot i això, aquest vent ha d'anar perdent intensitat durant el matí. De cara a la tarda encara es deixarà notar, però sense tanta força. I també s'espera que les temperatures a poc a poc puguin anar pujant. De fet, perquè la sensació tèrmica a hores d'ara encara es manté baixa. A mesura que el vent vagi afluixant i les temperatures també vagin pujant, tindrem un ambient més agradable de cara al migdia. De fet, avui les temperatures màximes quedaran més altes que les d'ahir. Podran pujar fins als 14-15 graus. Aquestes més altes cap a les Terres de l'Ebre, però fins i tot a altres punts del litoral podran pujar fins als 12-13 graus, una miqueta més baixes, però cap a l'interior. Tot i això, avui s'espera que faci sol. Ara mateix encara teníem alguns núvols enganxats en punts del Prepirineu que s'han d'anar trencant i cap a la zona del Pirineu, especialment cap a la cara nord, on es mantenen aquestes nevades i que es mantindrà també la resta del dia, però perdent intensitat també a partir de migdia. Estem a l'espera de canvis que arribaran ja de cara a aquest vespre. Arribaran força núvols i alguns plugims cap a la zona del Pla de Lleida, interior de les comarques de Tarragona, i que es mantindran també durant aquesta propera matinada. En qualsevol cosa, seran precipitacions força febles. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al transport públic, ens interessem en com funciona aquesta hora. Ens ho explica des del Transmet el David de Toró. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs hem de parlar d'una incidència a Rodalies de Catalunya. En aquests moments, a la línia R2, els trens circulen en tots els sentits amb demores que poden superar els 45 minuts. Per una avaria, les instal·lacions de Bellvitge ja resolta. D'altra banda, recordeu que les línies T5 i T6 del tram Besòs no circulen entre Glòries i Can Jaume Andreu per les obres dels túnels de la plaça de les Glòries, habilitat però servei alternatiu de bus llançadora. Normalitat a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. I pel que fa al trànsit, us hem d'explicar que ara mateix hi ha tallat un carril de l'AP7 en sentit sud a l'altura de Sant Cugat del Vallès, tot plegat a conseqüència d'un accident que provoca un quilòmetre d'aturades en aquest punt. I mica en mica es va normalitzant la situació a les carreteres del Pirineu afectades per la neu. A hores d'ara, només hi ha algunes incidències a la C28. Està tancat el port de la Bonaigua per acumulació de neu i també és obligatori l'ús de cadenes entre el refugi d'ara i la Cruïlla de Sorpe. També calen cadenes per accedir al Pla de Baret.
La notícia del dia.
El director de la bicicleta de Sabadell serà oficial a partir de demà. El ple municipal del mes de gener aprovarà aquest document que inclou un paquet de mesures per afavorir l'ús d'aquests vehicles a partir d'ara fins al 2025. Tot i que l'aplicació de les diferents propostes dependrà del pressupost, des de l'equip de govern defensen que comptar amb un pla director de la bicicleta serà clau per canviar el paradigma de la mobilitat a la ciutat. Ens ho explica la Karen Madrid. Bon dia, Karen.
Bon dia. El govern quadripartit ha pres diferents mesures en aquests prop de 4 anys per afavorir l'ús de la bicicleta en detriment del dels cotxes. La construcció del carril bici de la Ronda Ponent o el de l'Avinguda de la Concòrdia en són dos exemples. No obstant això, l'alcalde Matías Serracant creu que amb l'aprovació del nou pla es podrà anar un pas més enllà.
L'existència i l'aprovació d'un pla director marca un full de ruta que fins ara no teníem, com a mínim, validat, més enllà de que els serveis tècnics doncs, han anat formant, diguem-ne, conformant un model, diguem-ne, d'actuació en l'espai públic, de definició de la xarxa principal amb el que hem anat treballant i per això tota l'actuació en l'eix oest, no? Amb tot l'eix de, diguem-ne, Ronda Ponent, Rambla Ibèria, Eix Macià, i per tant disposar d'aquest instrument que esperem que no, tingui una aprovació, si no pot ser per unanimitat, molt majoritària.
El pla director de la bicicleta preveu la implantació de diferents mesures, però encara no es pot parlar dels calendaris de cada una d'elles, ja que tot dependrà del pressupost.
El seu desplegament, òbviament, necessitarà de la disponibilitat pressupostària per cadascuna de les seves actuacions. Per tant, caldrà veure com també en el marc de les modificacions pressupostàries que tindrem també els propers mesos, òbviament degut al superàvit que, com sabeu, ve determinat per una normativa estatal que ens impedeix doncs, poder dotar inicialment el pressupost en tota la seva totalitat, i caldrà veure com podem prioritzar aquestes actuacions que ara sí estaran emmarcades en aquest pla director.
Encara relacionat amb l'ús de la bicicleta, demà també s'aprovarà al ple la instal·lació d'aparcaments segurs per a aquests vehicles. Estaran ubicats a totes les estacions ferroviàries de la ciutat, a excepció del passeig, on les bicicletes s'aparcaran dins de l'estació.
I encara relacionat amb la mobilitat, l'alcalde Matías Serracant també ha mostrat avui la seva preocupació pels problemes de mobilitat que podria generar el nou centre logístic d'Amazon a Can Revella, a Barberà, amb el límit amb Sabadell. L'alcalde, doncs, dona la raó a les demandes de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, tal com us explicàvem ahir, de fer un estudi de mobilitat a la zona.
No dic que sigui un problema de Barberà, dic que és una, no? Està dins el terme municipal de Barberà, que ens preocupa, com no pot ser d'altra manera, doncs els problemes de mobilitat que es puguin generar, i que el que cal és estar atents perquè aquesta rotonda que està prevista es faci en el menor temps possible i que les actuacions de millora de la mobilitat en aquest sector doncs, es facin de forma coordinada amb el desenvolupament d'aquest sector.
Tarracan es mostra disposat que tots els municipis de l'entorn de la B-140 se seguin a parlar dels problemes de mobilitat històrics d'aquesta via. I encara en matèria de mobilitat us expliquem que la C-58 podria tenir un carril només per a motocicletes. El Servei Català de Trànsit està estudiant aquesta possibilitat com una mesura per descongestionar la via i millorar la seguretat dels conductors d'aquests vehicles. L'autopista del Vallès és una de les candidates per acollir aquesta prova pilot, competint en vies de l'àrea metropolitana de Barcelona com la B-23, que també està pendent d'un carril busbau des de fa temps.
Des del Servei Català de Trànsit asseguren que la creació d'aquest carril per a motocicletes està sobre la taula des de fa 2 anys. La C-58 és una de les vies candidates a acollir-lo, tenint en compte que és una de les que acull més circulació, amb una mitjana de 160.000 vehicles diaris. En cas d'escollir l'autopista Vallesana per acollir aquesta prova pilot, caldria determinar quin tipus de carril es crea. D'una banda, es podria habilitar un carril separat físicament dels altres. De l'altra, es podria permetre que les motos circulessin pels vorals, tal com ja va proposar el RAC el mes de maig de 2018. Tot plegat s'està estudiant després de detectar que el nombre de persones que es desplacen fins a Barcelona en moto ha augmentat un 41% des de l'any 2008. A més, tot i que aquests vehicles només representen un 15% del trànsit en els accessos a la capital catalana, registren el 41% dels accidents greus o mortals.
La Federació d'Associacions de Veïns vol que el 50è aniversari del moviment veïnal sigui un punt d'inflexió per rellançar la lluita als barris. Aquest matí han fet la valoració de l'any 2018 i alerten que ni de lluny vivim en la ciutat ideal. Per això, durant els pròxims mesos seguiran treballant perquè les administracions completin les obres o millores que hi ha en curs. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. L'agrupació veïnal valora positivament algunes de les actuacions del consistori, com són el Parc del Nord, la fi del soterrament dels ferrocarrils o la fiscalització de la concessionària de neteja Smatsa. Critiquen, però, que en matèries com la municipalització de serveis públics, les infraestructures o en temes de participació ciutadana s'ha avançat poc o pràcticament res. Manuel Navas, president de la FAB, apunta que la feina no s'acaba aquí.
Estuvimos aquí para construir Sabadell. No venimos aquí a integrarnos en Sabadell. Eso es falso. Venimos a construir Sabadell porque hemos construido, porque todos vosotros y vosotras habéis trabajado. Yo empecé a los 12 años a trabajar de canonero, o sea, me refiero de que a partir de aquí no me tiene que dar explicaciones ni lecciones de nadie de lo que es construir una ciudad y un país, ¿no?
Per seguir sent un actor a la ciutat, la FAB vol que el 50è aniversari del moviment veïnal serveixi per sumar noves persones a l'activisme. Per això s'han programat 26 xerrades als instituts, 4 a escoles d'adults i 17 als barris sobre la memòria històrica. A més, es repartiran 40.000 exemplars del còmic que ha editat l'associació i s'elaborarà un DVD amb testimonis del moviment social. Per Navas, cal explicar a les noves generacions com es va construir Sabadell a partir del centre i dels seus barris.
Lo que queremos hacer con este 50 aniversario es que la gente se entere que no es cierto que no se puedan hacer cosas y que no se consigan cosas. Queremos decirle a la gente de que la fuerza transformadora de la lucha que llevamos adelante es cierta, es real. Porque el Sabadell actual, insistimos una vez más, no es fruto de la casualidad y no es fruto de una obra divina. Es fruto del trabajo de todos y todas vosotras que estáis trabajando en los barrios, de la gente que nos antecedieron a nosotros y posiblemente, y esperemos, de la gente que vendrá después, ¿no?
Com a reptes de futur, la Federació d'Associacions de Veïns argumenten que l'auge de l'extrema dreta és un perill electoral en un any com aquest.
I la unitat d'hospitalització domiciliària en salut mental de l'Hospital Taulí ha atès més de 140 pacients en el que és el seu primer any de funcionament. Gràcies a la posada en marxa d'aquesta unitat s'ha aconseguit descongestionar el servei d'urgències i també s'ha pogut reduir el nombre de trasllats a altres centres. Helena Molista, bon dia.
Bon dia. L'Hospital Taulí ofereix des de fa un any un servei d'hospitalització domicili per tots aquells pacients que pateixen algun trastorn mental sever. Aquesta unitat, composta per 3 psiquiatres, 3 infermeres especialistes en salut mental i una infermera coordinadora, realitza visites diàries als seus pacients. Un dels grans avantatges d'aquest servei és que, tal com explica la doctora Isabel Parra, coordinadora del Servei d'Urgències de Psiquiatria del Taulí, ofereix més possibilitats per a treballar millor amb el pacient, com per exemple ofereix moltes més possibilitats d'intervenció.
Un cop entres al domicili i treballes no només amb el pacient, sinó també amb la família, doncs veus moltes més oportunitats d'intervencions psicoeducatives o de treballar conjunt de trastorn o de treballar el compliment del tractament, que això des de la unitat d'hospitalització és molt més complicat.
Aquest servei, però, també ha sigut beneficiós per a l'hospital. Gràcies a aquesta intervenció des de casa que fan els professionals d'aquesta unitat, s'ha pogut descongestionar el servei d'urgències del Taulí, que en moltes ocasions ha hagut de traslladar pacients a altres hospitals per falta de llits.
fins ara hi havia molt col·lapse al servei d'urgències perquè no hi havia una bona derivació a lo que era la unitat d'aguts, perquè és una unitat que està infradotada de recursos i, per tant, sempre estava plena, i això pues, feia que es col·lapsés tot l'àmbit d'urgències, no?, en pacients que estaven en espera d'un ingrés. Ara, amb aquest model, el que podem fer és que molts d'aquests casos, que abans només teníem l'opció d'ingressar-los a la unitat d'hospitalització d'aguts, ara podem plantejar un ingrés a casa.
El servei, però, no és perfecte i també té detalls que calen millorar. Parra assegura que el principal objectiu és definir el perfil dels pacients que tenen per d'aquesta manera poder realitzar accions més concretes.
Passem a altres notícies en format més breu quan passa un minut de 3:45. Mor a Osca, un caçador de Sabadell.
Segons publica el diari Heraldo de Aragón, l'home va morir diumenge en una bassa de rec al terme municipal de Vinasset. Entre les hipòtesis amb què treballa la Guàrdia Civil hi ha que la víctima no sabia nedar i que podria haver saltat a l'aigua per socórrer a un dels seus gossos. De fet, 4 dels 6 animals que l'acompanyaven també van morir ofegat en el succés. L'home havia comprat un habitatge a l'Aragó on pretenia anar a viure quan la seva dona es jubilés.
Denunciat un conductor per conduir sota els efectes de l'haixix i la marihuana.
La policia va aturar-lo a la carretera de Barcelona amb el carrer Viladomat ahir al migdia per practicar-li un drogotest. El resultat va ser positiu, per la qual cosa els agents van immobilitzar el vehicle i van denunciar el conductor per anar al volant havent ingerit drogues i substàncies estupefaents.
Accident múltiple a la carretera de Prats.
Un turisme va xocar ahir a 3:15 per encalç amb una motocicleta i un altre turisme. El conductor de la moto, un home de 39 anys, va ser traslladat al Taulí amb pronòstic lleu.
Incendi en un contenidor de paper al carrer Arousa.
Les flames que s'han produït aquesta matinada van afectar la tapa del recipient. En l'extinció del foc, que es va originar per causes que es desconeixen, van intervenir dues dotacions dels bombers, una unitat dels Mossos i una patrulla de la policia municipal.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Rubí un home de 32 anys per diversos delictes contra la llibertat sexual i robatoris violents.
La investigació apunta que l'arrestat drogava les víctimes per sometre-les sexualment i robar les seves pertinences. Tanmateix, durant l'entrada a un dels habitatges que tenia en propietat a Rubí, la policia catalana va trobar una plantació de marihuana amb 330 plantes en diferents estats de creixement. Després de passar a disposició judicial del 19 de gener passat, el jutge va decretar el seu ingrés a la presó.
I també a Rubí, els Mossos han arrestat dos veïns del municipi de 27 i 19 anys com a suposats autors de tres delictes de robatori amb força en comerços.
Els Mossos d'Esquadra van enxampar els dos joves infraganti per la trucada d'un veí intentant forçar la caixa registradora d'una botiga del municipi. Un d'ells va intentar fugir davant de la presència dels agents, però finalment va ser interceptat. Arran de l'escorcoll, els Mossos van trobar-los un tornavís i guants per forçar els accessos als establiments, així com una gran quantitat de monedes. Un cop en dependències policials, els agents van poder determinar que els dos arrestats també estaven relacionats amb dos robatoris més a Rubí comesos durant el mes de gener. Després de passar a disposició judicial, els dos joves han quedat en llibertat amb càrrecs.
I no ens movem d'aquesta població perquè la CGT denuncia irregularitats en la contractació de la cap de recursos humans de Rubí, investigada també en el cas Mercuri.
Concretament en la peça 31, centrada en la presumpta col·locació a dit de diversos càrrecs del PSC al Consell Comarcal, al Consorci de Residus i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La responsable de Recursos Humans va arribar al consistori rubinenc en una comissió de servei per cobrir provisionalment una vacant de tècnica de grup, però posteriorment se la va nomenar per assumir funcions en cap de l'àrea. Per això, el sindicat en demana la dimissió. En el marc d'aquesta peça també estan sent investigats l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, l'exgerent del Consorci, Paco Fernández, i un altre membre del tribunal. A tots se'ls imputen delictes contra l'administració pública, tràfic d'influències, malversació de fons públics i prevaricació.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts per arribar al punt de les dues. Fem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat i la comarca i comencem parlant dels líders independentistes perquè el seu trasllat a presons de Madrid es farà aquest divendres.
Així ho ha comunicat el secretari general d'Institucions Penitenciàries a la Sala Segona del Tribunal Suprem a través d'una diligència d'ordenació. En la resolució es detalla que els presos ja podran estar a disposició del tribunal a partir del dia 2 de febrer. Ni el govern de l'Estat ni el català han donat més detalls sobre aquest trasllat des del Ministeri de l'Interior a l'ECA en motius de seguretat.
I precisament Oriol Junqueras crida a una mobilització massiva de cara al judici.
El president d'Esquerra, que està en presó preventiva, ha aparegut en forma d'holograma en una conferència del partit celebrada al Sant Jordi Club. Junqueras ha demanat una mobilització pacífica per la data d'inici del judici i també ha assegurat que cal ampliar la base de l'independentisme. Diana Riba, número 2 del partit a les llistes europees, ha llegit una carta de Junqueras.
És evident que està en aquesta posició de l'escenari ens posa davant d'oportunitats, ens planteja reptes. I el fonamental de tots ells és com som capaços de cosir aquests espais diferents, de construir enormes majories que ens permetin avançar. Tenim la voluntat ferma i explícita a la qual no pensem renunciar de cap manera d'estendre la mà en aquests espais polítics diversos amb els quals compartim els ideals.
Junqueras ha dit que de cara al judici preveu una sentència exemplarment dura i ha insistit que les acusacions, la instrucció i absolutament tota la causa és una farsa, ha sentenciat un muntatge.
I encara parlant d'Esquerra Republicana, Roger Torrent aposta pel que anomena unitat d'acció de cara a les eleccions municipals. Ho ha dit en una entrevista a la cadena SER.
Lo que habrá es, lo que tiene que haber es unidad de acción, que no se debe confundir con uniformidad.
¿Y esas son listas separadas o
esto quiere decir que yo creo que debemos proteger la pluralidad ideológica del independentismo, del republicanismo, que quiere decir que debemos fomentar, porque es una riqueza, los matices ideológicos que hay en el movimiento independentista.
En aquesta mateixa entrevista, el president del Parlament també ha parlat dels pressupostos de Pedro Sánchez, recordant-li que les condicions per aprovar-los són moviments en la línia antirepressiva i que els comptes siguin de caire social.
Comissions Obreres es desmarca de la jornada de vaga convocada per la setmana que ve, coincidint amb l'inici del judici als presos catalans.
El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, creu que les accions criden només una part del país.
La caracterització de les mobilitzacions que s'estan plantejant per l'inici del judici són mobilitzacions d'una part de la societat catalana, que té la legitimitat de fer-ho, però que no interpel·la el conjunt de la població de Catalunya.
El sindicat ja es va desmarcar de la vaga general que es va convocar el 8 de novembre del 2017 en resposta a l'empresonament de gran part del govern per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.
Canviem de tema. Surten a la llum nous testimonis de víctimes d'abusos sexuals per part del monjo Andreu Soler.
Un home de 52 anys ha explicat a RAC1 que Soler va intentar agredir-lo quan tenia 17 anys en una estada de 3 dies a Montserrat. Agustí Bruach ja ha comunicat el seu cas a l'adreça habilitada per l'Abadia per estudiar aquests casos. Segons l'emissora, un altre home de 63 anys també ha denunciat tocaments per part del monjo amb només 15 anys quan era escolta.
El Mobile World Congress va estar a punt de marxar de Barcelona l'any passat a conseqüència del procés.
Així ho ha apuntat el director del Congrés, John Hoffman, durant la presentació de l'edició d'enguany, en la qual també ha detallat que tenien entre mans dues possibles ubicacions fora d'Espanya, tot i que no les ha concretat. Pel que fa a l'edició que tindrà lloc entre el 25 i 28 de febrer, Hoffman s'ha mostrat preocupat per la vaga dels treballadors de metro coincidint amb el Saló, però confia que se solucionarà. El Congrés de Telefonia
mòbil abordarà la connectivitat intel·ligent. S'esperen més de 107.000 visitants, 2.400 expositoris i més de 2.000 conferències. L'impacte econòmic de la cita a la ciutat de Barcelona és de 473 milions d'euros.
I els taxistes continuen en peu de guerra, proposen ara una hora de precontractació i un trajecte de 5 quilòmetres per als BTC en el desè dia de vaga a Madrid.
El govern de la comunitat, però, rebutja la proposta. El president madrileny, Ángel Garrido, insisteix que no cedirà al xantatge del sector del taxi i diu que no eliminarà els vehicles de lloguer amb conductor.
I l'exseleccionador de bàsquet, Pepo Hernández, dona la sorpresa i opta a ser el candidat del PSOE a l'alcaldia de Madrid.
Fonts de la direcció socialista confirmen que Hernández, de 60 anys, és l'aposta personal del president Pedro Sánchez i del líder dels socialistes madrilenys, José Manuel Franco. L'exseleccionador haurà d'entrar a un procés de primàries, al qual també concorrerà l'exalcalde de Fuenlabrada i exdiputat Manuel de la Rocha. Unes primàries que s'han de celebrar el pròxim 9 de març.
I en clau internacional, el president de Venezuela, Nicolás Maduro, rebutja convocar eleccions presidencials.
En una entrevista a l'agència russa RIA Novosti, Maduro ha advertit que no acceptaran el xantatge de ningú. Ho ha dit com a resposta a les pressions de la Unió Europea perquè avanci els comicis sota l'amenaça de reconèixer Juan Guaidó com a president, si no ho fa. Amb tot, Maduro s'ha obert a avançar les eleccions a l'Assemblea Nacional controlada per l'oposició.
La contraportada.
Recte final de notícies migdia. El 3 d'abril es commemorarà el 40è aniversari de les primeres eleccions municipals després de la dictadura franquista. Uns comicis que va guanyar Antoni Ferrés, candidat del Partit Comunista PSUC. Per recordar l'efemèride, aquesta tarda a partir de les 7 s'inaugura el Casal Pere IV l'exposició Abril de 1979, 40 anys d'ajuntaments democràtics.
Un acte d'obertura que comptarà amb la participació d'alguns dels primers regidors que va tenir el consistori sabadellenc després de la dictadura, com ara Marc Vall, Oriol Civil i Ramon Álvarez. També hi participarà el doctor en història Martí Marín, que avui ha explicat el context dels comicis al programa El Matí de Ràdio Sabadell, unes eleccions que va guanyar l'advocat laboralista Antoni Ferrés, que a partir d'aquell moment es convertiria en l'alcalde de Sabadell durant 20 anys.
No podem mirar-nos l'Antoni Ferrés des del final com si hagués estat sempre el mateix. L'any 79 l'Antoni Ferrés és un dels dirigents del PSUC local, però no és el gran dirigent, el gran líder. Ho serà a partir d'aquesta victòria electoral. Pensem que és l'única que no té per majoria absoluta.
Ferrés va ser el candidat escollit pel PSUC, la formació que sortia més ben posicionada gràcies al fet que tenia més militants, eren més joves i on hi havia gent coneguda de tots els barris i districtes.
Com a competidors grans, són les dues forces polítiques, PSC per una banda i Convergència Democràtica, que de fa poc s'ha convertit en la coalició Convergència i Unió, que són les que ha quedat just darrere en les eleccions del 77 o del 79, o just davant, crec que en un cas els socialistes, en eleccions generals. Per tant, se suposa que si hi ha una certa continuïtat en el vot, aquestes seran les forces amb les quals s'haurà d'enfrontar.
Marín també ha explicat que entre els temes més destacats de les eleccions hi havia l'urbanisme, ja que Sabadell encara tenia molts carrers sense asfaltar i molts descampats repartits per la ciutat. La sanitat i l'educació també van ser temes importants de la campanya electoral, una campanya que es feia sobretot a partir de mítings i cartells que inundaven tota la ciutat i que van aconseguir mobilitzar molts votants.
Dins de les eleccions municipals són unes de les que es participa més. Avui els índexs de participació són molt més baixos a les municipals. O sigui, l'ambient és d'expectació, no de distància. Sabadell havia estat una ciutat molt mobilitzada contra la dictadura i havia fet una campanya contra el penúltim dels alcaldes de la dictadura, en Josep Borrull. No hauria tingut massa sentit que 3 anys després d'aquella campanya, quan l'alcalde es pot triar, no hi hagués hagut una participació molt notable.
La mostra ha estat comissariada per l'exregidor Antonio Rodríguez Galián i té l'objectiu de sintetitzar tots aquests esdeveniments històrics des de la dictadura franquista fins a la democràcia. Després de la seva estada al Casal Pere IV, la mostra girarà per diferents espais de la ciutat.
Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que no s'acaba aquí, la informació continua a la 94.6. Podeu ampliar tots aquests continguts al portal de l'emissora radiosabadell.fm i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara us deixem amb tot el repàs a la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.